Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts un dia més a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts 28 de desembre. Com sempre farem un repàs de l'actualitat del dia. Rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius, en Jordi Tuñón i l'Héctor García a les vies de so. Avui parlarem de que el govern ha canviat el protocol Covid a les residències degut a l'augment de casos de Covid. A partir d'ara, els residents de centres de gent gran hauran de fer quarantena si són contactes estrets d'un positiu. Sempre, això sí, que al centre no s'arribi al 85% de residents amb la tercera dosi. Parlarem amb Maria José Carcelén, que és la presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residència 5+1. Canviarem de tema per parlar d'una manifestació de taxistes que es durà a terme demà 29 de desembre per reclamar càmeres de seguretat als vehicles. Avisen que la protesta acabarà davant de la seu de l'Institut Metropolità del Taxi. El president de l'IT Taxi ens donarà més detalls d'aquesta manifestació de demà, així que pararem amb ella, amb Oliver Contel. I pareu molta atenció perquè experts mundials en aerosols, concretament el doctor José Luis Jiménez, que és doctor en enginyeria i catedràtic de Química i Ciències Mèdiques de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, diu que les mascaretes quirúrgiques no protegeixen contra l'Omicron. Què hi ha de cert en aquestes afirmacions? Doncs li preguntarem al doctor Rafael Padrós, responsable del Servei de Riscos Laborals de l'Hospital Sant Pau de Barcelona. I abans d'entrar en matèria, el que fem com sempre, com cada dia, és mirar al cel i saber quina és la temperatura i el temps que s'esperen les properes hores. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens informa el Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya que predominin els cels amb intervals de núvols alts, amb núvols baixos i boires matinals a la depressió central i amb cels ennuvolats al Pirineu, on s'esperen precipitacions febles. Si parlem de les temperatures, les mínimes no canviaran massa amb gelades febles al Pirineu i amb uns valors a les capitals de província de 7 graus a Lleida i a Girona, de 12 a Tarragona i de 13 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes pujaran lleugerament, amb unes màximes que rondaran els 22 graus a Girona, els 21 graus a Tarragona, els 20 a Barcelona i els 18 a Lleida. Per últim, el vent serà de l'oest i del nord-oest, de fluix moderat, amb ratxes fortes o molt fortes fins al matí a Tarragona, de més de 70 km per hora, i també amb ratxes fortes a l'Empordà i a cotes altes del Pirineu. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, per la informació. I ara és el moment de saber com es circula per les principals carreteres de Catalunya. Li preguntem a l'Eduard Sánchez des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda. D'aquesta hora, de moment, queden encara algunes vies afectades, en aquest cas per un accident, la C-13, que es manté tallada a Llavorsí, en els dos sentits de la marxa. I d'altra banda, algunes vies d'aquesta hora maturades, no són massa, però sí destacar la C-58 amb uns 3 quilòmetres de Montcada fins al Nus, d'entrada a Barcelona, i la C-33 amb uns altres 2 quilòmetres també entre Montcada i el Nus de la Trinitat. També puntualment la B-30, carregada a Barberà del Vallès i en sentit Tarragona. És tot, bona tarda.
I ara és el moment de posar-nos al dia amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa, de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant de que 400 càrrecs de la Generalitat cobren més que el president del govern central, és a dir, més de 85.000 euros.
I no estem parlant només de Pere Aragonès, que cobra 130.000 euros, sinó també de secretaris generals, delegats del govern a l'exterior o gerents d'algunes empreses públiques. Sous difícils de justificar, tenint en compte que el salari mitjà a Catalunya és de 22.000 euros. Pel catedràtic d'Economia Internacional de la UAB, Ferran Brunet, mantenir aquests sous és indecent i només és possible fer-ho amb el negoci del procés.
Nada que ver ya con puerta rotatoria, o sea, es que no hay puertas. Por otra parte, es un universo relativamente reducido, en el sentido de que, bueno, es una élite que se autoalimenta y que llevan el machito, pues, de padres a hijos, 40 años. De ahí, digamos, la filia independentista de tantas personas, ¿no?
Sous astronòmics que es contraposen amb la situació econòmica en la que es troba Catalunya. Des del 2017, quan es va iniciar el procés, més de 100.000 empreses han marxat buscant un lloc segur on invertir. El resultat és que Catalunya ha deixat de liderar l'economia espanyola.
I Catalunya ha tornat a batre un rècord de contagis amb gairebé 24.000 en les últimes hores i 31 morts, Yolanda.
Sí, pugen els pacients també a l'hospital. N'hi ha 404 a la UCI i el risc de rebrot supera els 2.500 punts. A l'espera del que digui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el recurs contra les noves restriccions, la restauració fa el que pot per adaptar-se a la limitació d'aforament. Recordem que és del 50% als interiors en unes dates, com ara el Nadal, en què ja ho tenien tot ple. Les reserves s'han reduït un 30%, com ens ha explicat l'Alejandro Villa, propietari de la Villa de Sants.
La gent té por per l'espai, per tindre la distància de seguretat, i molta gent, a més, et cancel·la perquè són contactes estrets, perquè, clar, no fan PCR, no fan proves i et confinen directament sense saber si estan infectats o no.
El sector de la restauració té un nou tancament que podria ser crític ja per a molts negocis. Els restauradors són pessimistes pel que fa a les ajudes, no creuen que siguin immediates i molt menys que compensin les pèrdues.
I un altre sector que està intentant compensar la limitació d'aforaments són les estacions d'esquí.
No hi ha problema amb el control d'accés perquè és una activitat a l'exterior, però sí hi ha reducció del 50% a l'interior dels locals de restauració que hi ha a les pistes. La solució és potenciar les terrasses, tot i que amb temperatures massa gèlides serà complicat. Xavier Ubeira és el director comercial de Baqueira Beret.
Tot el que és restauració de pistes, l'aforo que tindran les cafeteries, doncs, bueno, hem d'adaptar aquest 50% que demanen, doncs, a les cafeteries, doncs, quan tinguin l'aforo complet, doncs deixar-ho, i sobretot potenciar les terrasses, que si fa bon temps, doncs perfecte, però si fa mal temps, doncs, aquestes terrasses serà complicat que puguin funcionar.
El que sí podria perjudicar i molt aquest sector serien restriccions de mobilitat. Mentre això no passi i la gent es pugui desplaçar, les estacions esperen que l'afectació sigui mínima pel que fa a l'afluència d'esquiadors.
I la Guàrdia Urbana de Lleida ha imposat més de 600 denúncies a usuaris de patinets elèctrics entre gener i novembre.
El boom d'aquest tipus de vehicle de mobilitat personal ha obligat els agents a incrementar un 31% la seva activitat i a fer gairebé 100.000 intervencions. Els principals motius d'incompliment de la normativa han estat circular sense casc i circular per la vorera o per llocs prohibits. Pedro Lara, que és portaveu de l'associació Patinets Elèctrics de Lleida, veu bé que s'estigui a sobre dels incívics, tot i que les multes no siguin una mesura gaire popular.
Bé, el fet de que s'estigui fent complir l'ordenança municipal, no? Òbviament, el tema de sancions sempre és malvingut, però en aquest cas valorem positivament el que s'estigui fent complir una ordenança que hem lluitat molt per a poder-la portar endavant, veient que si està a sobre i això és beneficiós per a tots els usuaris.
L'actuació de la Guàrdia Urbana de Lleida ha vingut acompanyada prèviament d'una campanya informativa sobre les condicions d'ús d'aquests vehicles.
I demà, reunió clau per saber quin serà el futur de les plantes de Nissan a Catalunya abans de que tanquin el dia 31.
I sobre la taula, dos projectes, el hub liderat per QEB i el grup belga Punts, que s'ha tornat a postular. Aquesta és la teoria. Ara falta veure com es concreta. És el que volen comprovar demà els treballadors, esperant que les administracions hagin fet els deures. L'objectiu número 1 de la plantilla és garantir tots els llocs de feina. Miguel Ruiz és el portaveu d'Usoca Nissan.
Indudablemente, si hay una alternativa industrial, pues todo el parque o gran parte del tejido industrial que se pierde con el cierre de Nissan, pues también tendrían cobertura, porque parte de proveedores o contrataciones, pues estas empresas que pudieran venir y seguir fabricando vehículos también necesitarían de ellos. Así que no podemos llegar a ningún acuerdo en el cual no dé cobertura a todos los trabajadores.
Doncs els treballadors es queixen de que a Espanya i també a Catalunya no hi ha una política industrial clara i això està deixant escapar bones oportunitats.
Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I ara arriba el moment dels esports amb el company José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Companys, bona tarda.
Té vostè preparada alguna innocentada? Ho dic ja per preparar-me.
Miri, és un dia d'anar a la White, sobretot en aquesta professió, perquè a vegades veus informacions que dius són una innocentada. Doncs no, s'han de contrastar. I avui, més que mai, totes i cadascuna de les notícies que donarem. Que pel que fa al Barça,
sí,
n'hi ha de bones i n'hi ha de dolentes.
Ai.
Sí. Comencem per les bones,
vinga,
si
va.
Et sembla, Montse?
Sí.
Perquè ja ho podem dir. Ferran Torres, el noi de Foios, ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Olé. Després de revisar tota la documentació, a les últimes hores, ja podem dir que Ferran Torres és futbolista del Futbol Club Barcelona. Víctor Navarro.
Sí, ja. Bona tarda, Montse i José Luis. Ja ha parlat per als mitjans del club, està molt content, ha posat amb tota la seva família, molta gent que l'ha acompanyat en aquest viatge a Barcelona des de València, i han trepitjat la gespa del Camp Nou, s'han fet una fotografia després que signés el seu contracte aquest migdia a les oficines del club, en Joan Laporta. De fet, quan sortia Joan Laporta de les oficines, hem vist com s'abraçava membres del seu gabinet de presidència, content que al fi sortís aquesta operació. Recordeu que s'havia de fer ahir, de fet, avui s'havia de presentar, però totes van darrerir per aquest temes de burocràcia que explicaves, Gil, aquests temes de papers entre Manchester City i Barça. El Futbol Club Barcelona paga 55 milions d'euros fixos al Manchester City. És el fitxatge més car d'aquesta temporada de la Lliga Espanyola. Ferran Torres signa fins al 30 de juny de 2027 amb una clàusula de 1.000 milions d'euros, com les que estàvem veient en les últimes renovacions, i deia això aquest migdia, els mitjans del club, content de signar amb el Futbol Club Barcelona, encara sense dorsal, però esperant el número 11 de Yusuf Demir.
Estic molt content ja per unir-me a este gran club. Espero, bueno, seguir creixent com a futbolista, com a persona, ajudar al Barça a ser lo que és, un dels millors clubs del món, i res, molta il·lusió d'estar així. Jo crec que és un pas enorme en la meva carrera per a seguir creixent, com he dit, per a seguir pues, intentant marcar gols, creixer com a jugador, com a persona, en un entrenador ideal, un club que bueno, que està il·lusionat en la meva arribada i estic desitjant ja poder estar en l'equip.
Doncs ja veurem com es dona això d'estar en l'equip, perquè hem d'insistir una vegada més, i les que calgui, més quan s'obri el mercat de fitxatges en aquest hivern. Una cosa és fitxar, el Barça ja té fitxat a Ferran Torres, i una altra, inscriure. A dia d'avui, amb els paràmetres econòmics que hi ha a Can Barça, Ferran Torres no pot ser inscrit a la Lliga. Una altra cosa és que el Barça arregli lo de Dembélé, arregli sortides, arregli la massa salarial, la regla del 4-1, per tal que Ferran Torres pugui ser inscrit i poder disputar partits amb el Futbol Club Barcelona, això també, quan superi del tot la seva lesió al peu que es va fer a la final de la Nations League. Per això avui, a Twitter, @esportscope, hem preguntat a la parròquia blaugrana quina sortida és la prioritària. Hem donat tres noms. Sí. Opció més votada, Coutinho, 62,8%. Luc de Jong, 8,7%. Umtiti, 28,4%. Això, les notícies bones, Montse.
Sí, i les dolentes?
Doncs estem com està pràcticament mitja humanitat i la resta de l'altra meitat.
Covid.
Pendents dels antígens, dels PCRs, dels positius, dels negatius. Avui el Barça tornava a la feina, 6 de la tarda. Parte de guerra, Víctor Navarro.
El quart positiu, Alejandro Valde, ha donat positiu al jove del Barça B, que està en dinàmica del primer equip, lateral esquerre. Aquest matí hem conegut que Jordi Alba és positiu, per tant, tot apuntava que contra el Mallorca Valde podria ser titular. Doncs no, ha donat positiu, i el que informen, per cert, des de la seva família, Sportscop, és que estan pendents d'una altra prova per detectar si és positiu definitivament o no, i que fins demà no sabran aquest resultat. Són quatre, Valde, Alba, ja ho hem dit, i ahir coneixíem el de Dani Alves i l'Englet. Això sí, poden sumar-se més, perquè el club acaba d'informar que l'entrenament d'aquesta tarda, Ousmane Dembélé, no s'ha exercitat perquè té malestar general, i els serveis mèdics han considerat que era millor que es quedés a casa i està pendent d'una prova PCR. Aquest és el part que hi ha, i per cert també, ja que estem parlant de Ferran Torres, el club ha informat que Yusuf Demir no ha entrenat aquesta tarda, pendent del seu futur. Recordeu que el Barça vol trencar la seva sessió per evitar pagar 10 milions d'euros que hauria de pagar si jugués un partit més. Aquest és el part que hi ha de guerra, com dèiem, però les bones notícies, almenys una, és que Pedri ha tornat als entrenaments i estarà disponible ja per Xavi aquest mes de gener.
Veient les imatges de la boda de Dembélé, no és estrany que avui tingui malestar, com a mínim, a l'extrem del Futbol Club Barcelona. Però bueno.
Escolti'm, del Barça parlem de l'Espanyol i de l'Espanyol femení, perquè hi ha un retorn a l'Espanyol.
Sí, senyor, torna a casa, Ho venim explicant des de pràcticament les 4 de la tarda, a l'última hora d'Esportscope, una notícia que començava a aixecar el Manolo Oliveros i que ha confirmat la redacció d'Esportscope. El retorn a l'Espanyol, al femení, d'Adriana Martín, una mítica, una pionera del futbol en femení. Vaja, la trajectòria d'aquesta jugadora, ara amb 35 anys, doncs mira, repassant els clubs que ha jugat, Barça, Sabadell, Espanyol, Rayo, Sky Blue, als Estats Units, Atlético de Madrid, Chelsea, Western New York o Lazio. amb un palmarès doncs envejable per una jugadora que va fer passes inicials en això del futbol femení. Una Copa de la Reina a Espanya, una Lliga dels Estats Units, un Pichichi, també a la Lliga Americana, i ha estat la primera jugadora que ha trepitjat la Lliga Italiana. Estava jugant amb la Lazio, ha rescindit contracte amb la Lazio, i si tot va bé, revisió mèdica, etc, serà futbolista de l'Espanyol, tan bon punt que, vaja, el seu debut podria ser, seria el 8 de gener, 12 del migdia, en el partit contra el Deportivo de la Coruña, que és el líder del Reto Iberdrola, la segona divisió del futbol espanyol. Pel que fa a la plantilla masculina, continuen treballant, jugant el 31 a València. Recordem, amb aquests 5 positius de plantilla, 2 d'estaf, els homes de Vicente Moreno, i hem preguntat a la parròquia Perica, al nostre compte de Twitter, que amb aquests casos de Covid, si signa o no signa l'empat en el desplaçament al camp del València. El signa 45,6%, no el signa el 21,9%, no s'hauria de jugar aquest partit 25,3%.
S'ha d'esperar, això és el dia a dia i les hores, aquí pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment amb el tema de la Covid. Escolti'm, els protagonistes d'Esports Cope d'avui, quins han estat?
Doncs mira, Quique Cárcel, secretari tècnic del Girona, un Girona que recordem en el marcador Covid, 3 de la primera plantilla, 2 de l'estaf tècnic, preparant el proper partit de Lliga al camp del Huesca. Quique Cárcel diu que els objectius del Girona han de ser, declaracions a Esports Cope, mirant cap a dalt.
Estem a una categoria molt igualada, una categoria que hi ha grans equips històrics i que realment és molt complicada, però també és veritat que el Girona ara mateix ja té aquesta titola de favorit, de ser un equip important i tenim que saber combatre aquesta situació i saber intentar pues, gestionar-ho emocionalment, intentar pues, jugar el millor possible com hem fet aquest final de primera volta per intentar lluitar per tot.
I també hi ha embolic Covid al món del bàsquet, molts partits ajornats, uns altres s'han reprogramats en el calendari. Ha passat per Esports Cope el president de la penya del Joventut, Juanan Morales. Estem ara mateix a un 70% de capacitat dels pavellons per les restriccions d'aforament. El president verdinegre no seria partidari de jugar sense públic si es donés una situació més greu d'aquí en endavant.
Senyor Gil, sap vostè on té el cap?
A sobre de... Ben bé, no ho sabria, diguem la veritat.
Doncs mentre el busca, li dono les gràcies, que acabi de passar un feliç dia dels Sants Innocents, perquè aquí a la Linterna continuem amb més temes. Moltes gràcies.
A vostè, fins demà.
Que vagi bé. Les 7 de la tarda i 17 minuts, i a la Linterna de Cope Catalunya i Andorra ens posem seriosos per parlar, òbviament, de la Covid, i que el govern ha canviat el protocol Covid a les residències degut, òbviament, a aquest augment de casos de Covid. La Maria José Carcelén és la presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residència 5+1 i amb ella en parlem d'aquest tema.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Necesitas moverte a tu aire? ¿Necesitas Tecnoscooter? Especialistas en ayudas técnicas para la movilidad reducida. Amplia gama de productos de alta calidad, nuevos, de segunda mano y en alquiler. Servicio de asistencia 24 horas. Mantenimiento y reparación. Vehículos de sustitución. Entrega y recogida a domicilio. Te asesoramos para que encuentres el vehículo adaptado a tus necesidades. Entra en tecnoscooter.net o llámanos al 93-023-3198. 93-023-3198. Tecnoscooter. Scooter, movilidad al alcance de todos.
Los Reyes Magos son Melchor, Gaspar y Baltasar.
Pero los tres reyes de mi mesa son el jamón, el lomo y el queso de tujamondirecto.com. Pide ya tu surtido de reyes, si ha sido bueno con bombones y si ha sido malo con carbón.
En la web tujamondirecto.com o en el 984-1028.
Cope Catalunya y Andorra.
En Hipoyagán, la tormenta perfecta en precios. Sofás, colchones, canapés, comedores, armarios, dormitorios, menage, muebles, auxiliares, toallas, sábanas, nórdicos. Todo lo que necesitas para tu casa en un solo lugar. Hipoyagán, con precios imposibles de mejorar. ¡Compruébalo! Colchón de matrimonio de viscoiso elástica Eternus modelo Sanja. Antes 796, ahora 199 euros. La tormenta perfecta en precios y pague a 12 meses sin intereses.
L'esperit nadalenc s'apodera del Liceu amb el Trencanous del Ballet de Toulouse. Un clàssic per a tota la família amb música de Tchaikovsky interpretada per l'orquestra i el cor del Liceu. Del 28 de desembre al 4 de gener. Entrades a liceu.cat.
Vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575.
¿Sabes que si quieres, puedes dejar de ser obeso para siempre?
Para más información, llama a la doctora Torrejón, 93-414-3631.
Muerto y he resucitado. Cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas.
El govern ha anunciat canvis al protocol anticovid de les residències per l'increment de casos de la variant Omicron. S'uneixen així a les restriccions ja anunciades per la població general. A partir d'ara, les persones que visquin als centres de gent gran hauran de fer quarantena si són contactes estrets d'un positiu. Sempre, això sí, que el centre no s'arribi al 85% de residents amb tercera dosi. Avui volem parlar d'això amb la Maria José Carcelén, que és la presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residència 5+1. Maria José Carcelén, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què li sembla aquest canvi en el protocol que ha fet el govern?
Mireu, a nosaltres el que ens sembla és que qualsevol canvi que sigui restrictiu de drets ha de ser el mateix que per la resta de la població. I en qualsevol cas, qualsevol protocol restrictiu tant del dret de reunió en el sentit de reduir el nombre de persones que poden visitar com de fer quarantenes, com de qualsevol altre aspecte que requereixi autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, també hauria de ser per la gent gran, perquè en qualsevol cas la Constitució no diu que els drets es perden pel transcurs dels anys i pel lloc on es viu, no? I això que ens sembla. Nosaltres pensem que les mesures de protecció són bones a tot arreu, i si són bones, doncs creiem que per tothom.
Penseu
que la gent gran, la gent que viu a residències, fins i tot té la tercera dosi, no? Molts d'ells han passat també la Covid.
Certament.
Perquè el restringim els drets més que la resta de la població, i molt important que totes aquestes mesures, sense control, el que permeten és que les residències facin el que vulguin. I us poso un exemple. Tenim una persona que és una persona que està a la nostra coordinadora, que és una residència,
sí,
on hi ha problemes per sortir al carrer. En dos dies ens han entrat informació com que hi ha una residència que no permet les visites els caps de setmana ni els dies festius. Això ha suposat que aquestes persones que per la seva situació no poden sortir al carrer perquè no estan en condicions, no han pogut veure els seus familiars. D'això parlem quan parlem de drets humans nosaltres. O com, per exemple, fa ahir a última hora de la tarda, que d'una residència ens diguin que hi ha 5 positius entre els residents, però han tancat tota la residència.
Yeah.
Aquesta és la situació en la que estan vivint les persones grans. Sense drets, és com si no fossin persones, pues això, amb tots els drets, no? De fet, els aïllaments tenen tot un protocol a les presons, i nosaltres fa molt mesos, ja des de l'any passat, que estem dient que la gent gran té menys drets que si visquessin en una presó, no? Allà, a l'aïllament, té tot un protocol per poder fer-ho, té tot unes limitacions. Aquí, les residències, els gestors, es permeten fer aïllaments sense control. I d'això nosaltres hem de dir que la culpa pues, considerem que la té la Generalitat des del moment que no posa ni un control ni unes eines perquè les famílies puguin denunciar aquestes situacions.
Imagino que...
Nosaltres ens hem posicionat des del principi a favor de que tothom que treballés a les residències estigués vacunat.
És el que t'anava a preguntar justament ara, perquè, clar, també s'han d'aplicar mesures als treballadors. Com pot ser que gent que es dediqui a cuidar de la gent gran, de la nostra gent gran, o gent que treballa com a metge o com a infermera, no estiguin vacunats?
Doncs això és el que tenim. Vull dir que on hem de posar... jo crec que la vista per donar més seguretat no s'està fent. No s'està fent, no sé si per por o perquè són mesures impopulars o per què, no? Però el cert és que hi ha treballadors que estan sense vacunar. El cert és que fins i tot es permet entrar a les residències a persones, a voluntaris i a estudiants en pràctiques, tot i que no estiguin vacunats. Nosaltres això li vam dir a la consellera d'Àrees Socials, perquè ens vam reunir el 16 de desembre, vam aportar un decàleg del que nosaltres creiem que és necessari per canviar la situació de les residències, però també li vam dir que estàvem en desacord amb aquests confinaments fora de llei, per nosaltres estan, no estan avalats per la llei, no? I que, evidentment, hi ha coses que per nosaltres són absolutament inassumibles. Podem entendre que amb el marc legal que tenim en aquest moment no puguin fer obligatòria les vacunes. Bueno, hi ha moltes coses a fer, no? Però, en tot cas, que permetin l'entrada de personal voluntari, de persones voluntàries i d'estudiants sense vacunació, això no té cap justificació. Doncs això es permet.
L'altre dia escoltava la responsable d'Atenció Integrada de Drets Socials, la Conxita Barbeta, que deia que creu que, òbviament, tothom que atén a persones a residències haurien d'estar vacunats, excepte aquelles que tinguin alguna patologia.
Clar, però és que, a veure, que tinguin alguna patologia que sigui contraproduent el tema de la vacuna.
Òbviament.
Però, en tot cas, ens haurem de plantejar si aquestes persones potser haurien de fer una altra cosa, no? Perquè, en definitiva, estan treballant amb persones absolutament vulnerables, tot i que estiguin vacunats. És evident, i és evident que aquesta no serà l'única pandèmia. Per tant, haurem de plantejar-nos i fer les reformes que calguin perquè hi hagi, de veritat, doncs, una prevenció i unes mesures de protecció que siguin adients. Nosaltres pensem, i això ho hem, no sé, denunciat moltíssimes vegades, que com que hi ha menys personal que mai, la sectorització, és a dir, que els treballadors no vagin d'una planta a una altra, no? Això no s'està fent. Doncs què passa? Que quan una persona no vacunada, imagineu-vos, es contagia, si està treballant a diverses plantes, doncs el risc s'ha escampat, no? Ja. Per tot arreu.
Queda claríssim.
Hi ha moltes coses que es poden fer que al nostre parer no s'estan fent o no s'estan fent tot el bé que caldria, no?
El que està clar és que ara fa un any de l'inici de la vacunació a Catalunya i gràcies a aquesta vacunació hem deixat d'escoltar titulars de la quantitat de morts que hi van haver a les residències de gent gran, així que sobretot la vacuna importantíssim i sobretot també mirar la part, diguem-ne, personal de cada persona gran que viu allà i que està aïllada i que no pot veure els seus familiars i que deu ser molt dur. Maria José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residència 5+1. Tens alguna cosa a afegir?
Mireu, jo demanaria a la gent que pensi que avui són ells, demà serem nosaltres. I una cosa que li demanem també a les autoritats, i jo crec que a la societat en general, una mica d'empatia, posar-nos a la pell de la gent gran que no pot tenir una vida mitjanament normal, que no pot veure ni els seus familiars aquestes festes. Com ens sentiríem nosaltres, sols, absolutament sols, sense poder veure la nostra família?
Amb aquestes paraules ens quedem.
Aquest esforç, potser entendríem moltes coses, eh?
Maria José Carcelén, com deia, presidenta de la Coordinació de Familiars de Residència 5+1, gràcies i enhorabona per la tasca que feu i que esteu al costat sempre de la gent gran. Gràcies, fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Estem a punt d'arribar a 8:15 de la tarda a la Linterna COPE Catalunya i Andorra i d'aquí un moment en parlarem de taxistes perquè demà hi ha preparada una manifestació. D'aquí un moment en sabem el perquè d'aquesta convocatòria, d'aquesta manifestació.
Érase una vez miles de ideas sorprendentes en moda, deportes, electrónica, hogar y muchas más.
Que son un mágico regalo, como estas zapatillas Casual New Balance 373
de 79,95 a 47,97 euros, solo hasta el 5 de enero.
En tienda web y app. Feliz 2022 en El Corte Inglés.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Taxi ha convocat una manifestació de taxistes el 29 de desembre a Barcelona. Els conductors de taxis tornaran a sortir al carrer per reclamar què? Doncs li preguntem a l'Oliver Contel, que és el president d'Elite Taxi. Oliver, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què és el que demaneu? Per què feu aquesta manifestació el proper 29 de desembre?
Doncs al final ens hem vist abocats a tenir que fer aquesta manifestació per tal d'obtenir un simple sí, una simple autorització a millorar el sistema de seguretat del taxi. Només volem això, no volem que ens ho paguin, no volem que fiquin diners, ni canvis de lleis, ni coses, però només volem un sí, ja està, només.
I per què és tan difícil que acceptin la petició aquesta d'instal·lar càmeres de seguretat als vostres vehicles?
Bona pregunta. Aquesta és una meravella, a mi saber la resposta. Nosaltres hem parlat amb diferents agents que tindrien que intervenir en procés de ficar càmeres en els vehicles i ningú veu cap problema en fer-ho si es fa d'acord amb les normes existents de protecció de dades, etc. És una cosa que rondaria en la seguretat tant de l'usuari com del conductor, no? Però avui ens hem assabentat que és en concret l'Institut Metropolità del Taxi de Barcelona el que no les vol. Demà a veure si ens donen alguna explicació.
Vosaltres, aquesta vaga, el que teniu clar és que acabareu la protesta davant, no?, de l'Institut Metropolità del Taxi.
Exacte. Comencem a Plaça Espanya i avançarem fins allà, sí, acabarem allà.
Crec que més d'un 80% dels conductors han votat a favor de la mobilització. És així, Oliver?
Sí, nosaltres tenim un sistema de votació oberta, però controlada, de manera que es puguin votar dues vegades, i ja ho tenim molt rodat perquè és un nit de ser assemblearis i al final ho hem pogut aconseguir, no? I vam llençar la votació i sí, va sortir una ràtio enorme. Penso que 82,83 aproximadament, %, la volia, sí.
Continuen aquestes agressions. Crec que l'última que va patir un conductor fa pocs dies a la Rambla, quan va ser víctima d'un intent de robatori davant del mercat de la Boqueria, no?
Sí, aquesta és l'última. El problema és que també sabem que s'estan produint, però la gent no denuncia. I és una cosa que, si em permets, ja que tinc una veu pública aquí de fer-ho, és que qualsevol persona que, no, sigui taxista o no, que sofreixi una agressió, un intent de robatori, que, sisplau, que denunciï, perquè és l'única cosa, l'única manera que té el sistema d'assabentar-se que estan passant coses.
Quines són les zones conflictives o les zones calentes? Crec que l'altra vegada que vam parlar em deia que hi havia unes zones concretes on es produïen més agressions o més robatoris i que potser deixàveu de circular per allà. Quines eren les zones?
Sobretot el Raval. Cal reconèixer que s'està convertint en una zona ben calenta, sí.
Recordem, aquesta vaga, aquesta manifestació, 29 de desembre, explica'm una mica el recorregut per la gent que estigui interessada per saber per on anireu fins a arribar a l'Institut Metropolità del Taxi.
Senzill, ens concentrarem a les 9 del matí en el carrer Tarragona de baixada, perquè el carrer Tarragona és de baixada, des de Plaça Espanya cap endarrere, val? Llavors deixarem obert els carrils del transport públic, ja està negociat així amb el grup de la Guàrdia Urbana. Llavors arrencarem en direcció cap a l'Institut Metropolità del Taxi per la Gran Via, i si això és d'última hora, si podem, farem per el passeig de la Zona Franca, carrer A i carrer 60 i 62, que és on està la seu de l'IMET.
Això, si no hi ha cap canvi a les darreres hores, que desconvoqui, que faci desconvocar aquesta vaga, però crec que serà complicat, no?
Sí, sí. Sí, siguem realistes. Jo crec que serà complicat perquè les últimes converses d'aquest matí, gairebé migdia, han sigut no, no i no, i punt.
Doncs espero que arribeu a alguna solució pel bé de tots, a vosaltres, els taxistes que risqueu la vida cada dia, agafant a gent als vostres cotxes que no coneixeu absolutament de res i que heu d'estar pendents de què pot passar. I això, sí. Això no és vida, francament, perquè esteu treballant. I si a sobre heu d'estar mirant si pot haver o no una agressió i què pot passar, doncs és un autèntic perill. T'agraeixo molt, Loribel Conte, el president de l'IT Taxi, que hagis estat amb nosaltres. I recordem, manifestació demà a la ciutat de Barcelona dels taxistes per reclamar càmeres de seguretat als vehicles. Oliver Conte, gràcies i sort.
Moltes gràcies, una abraçada. Gràcies.
De la tarda, 35 minuts a la linterna COPE Catalunya y Andorra. Ha llegado el momento de la mutua. Sabéis que hay amigos que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. ¿Y sabes qué? Pues que la mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad es que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Marca ahora el 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Si quieres consultar condiciones, ya sabes, en mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
I en un moment ens posarem al dia en el tema de les mascaretes. Els experts mundials en aerosols, molts diuen que les mascaretes quirúrgiques que portem nosaltres diàriament no protegeixen contra aquesta variant de la Covid Omicron. Què hi ha de ser en aquestes afirmacions? En parlarem amb el doctor Rafael Pedrós, responsable del Servei de Riscos Laborals de l'Hospital Sant Pau i expert en mascaretes.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La variant Omicron ha provocat una greu pujada de casos de Covid que ha desembocat o han acabat desembocant en l'obligació de mascareta en exteriors arreu d'Espanya i també mesures més restrictives a Catalunya. L'altre dia escoltava jo el doctor José Luis Jiménez, doctor en enginyeria per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i catedràtic de Química i Ciències Ambientals de la Universitat de Colorado, que deia que, o bé, que qualificava de teatre la decisió de fer obligatòria la mascareta en exteriors i, a més, parlava que les mascaretes quirúrgiques no protegeixen prou contra l'Omicron. Davant això, jo he pensat, hem de parlar del tema i amb qui millor que fer-ho amb el doctor Rafael Pedrós, responsable del Servei de Riscos Laborals de l'Hospital de Sant Pau i expert, li dic jo, en mascaretes. Doctor Pedrós, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolti'm, què té a dir sobre aquestes declaracions que va fer aquest doctor en enginyeria?
Bueno, a veure, el doctor Jiménez és una persona de referència amb aquests temes i ell no és que no digués que les mascaretes no ens protegien prou de l'Omicron, sinó que és que no és l'únic element que hem de tenir present pel tema de l'Omicron. Clar, les mascaretes fan la seva funció, tenen la seva
nivell de protecció, ens permeten reduir el risc de transmissió, però no és l'única mesura. Ell era molt crític perquè amb el tema de la pujada d'Òmicron, que sabem que els espais interiors amb l'arribada de l'hivern pues ventilem menys i ocupem amb més gent, doncs pensar que l'única mesura que hem establert en llei de tot l'estat és posar la mascareta en exteriors, sí, doncs no era gaire comprensible.
Uh-huh. Les mascaretes quirúrgiques no filtren gaire bé i no s'ajusten a la cara contra l'Òmicron. Quines serien les més fiables per posar-se, doctor Padrós?
Les més fiables, sempre hem dit, són les FFP2. És a dir, les que donen més màxim protecció, però les que donen més màxim protecció també ens donen més incomoditat. Per tant, hem de pensar que la mascareta quirúrgica l'hem d'intentar ajustar al màxim possible a la cara. Com és molt pesada, també intentem portar-la menys desajustada, i per tant tot aquest desajust facilita que es pugui escampar el virus. Uh-huh. Les FFP2 també són molt més ajustades i per tant eviten l'entrada del virus i la sortida del virus, perquè a més tenen un filtratge molt alt per aquest tema. Les, diríem que les mascaretes quirúrgiques són molt eficients,
sí,
i les FFP2 són eficaces.
I les FFP3, més encara.
Més encara, perquè arriben fins a un 98% de filtració. Sempre sense vàlvula, però un 98% de filtració. El que passa és que són les que produeixen més esgotament a l'hora de respirar, o els que tenen problemes respiratoris de broncoconstricció, com pot ser un quadre d'asma sever, sí, doncs els és molt més difícil d'utilitzar. Per tant, hem de saber que sí, ens dona més protecció, però també més disconfort.
La majoria de la gent, doctor, portem mascaretes quirúrgiques, no? Almenys és el que veiem, sí, pel carrer.
I tant, i molt bé, i divinament. És a dir, que no siguin prou eficaces no vol dir que les haguem de rebutjar. Torno a dir, el doctor Jiménez, no podem treure del context el que ell deia, perquè ell el que estava parlant és que sobretot el tema de la ventilació, el tema de les distàncies, no els podem oblidar, i que l'element de la mascareta és un més. La mascareta, sobretot, té molt efecte sobre aquell que és positiu, aquell és positiu i emet virus. Aquest ens està frenant moltíssim. No ha canviat. O sigui, el concepte de l'ús de la mascareta, sí, no ha canviat des del principi, abans del Covid i després del Covid. Uh-huh. Tenim els mateixos conceptes, perquè el virus no ha canviat de tamany, no ha canviat de característiques. L'únic que és que la persona emissora genera molts més virus. Per tant, com té una capacitat infectiva d'anar al coll molt més fàcilment, doncs, ens genera més dubtes. Però la funció de les mascaretes és la mateixa que tenia.
Cada quant hem de canviar la mascareta? Perquè jo veig gent que potser porta la mateixa durant 3 dies seguits. Quan seria idoni o perquè funcionés bé, cada quant s'hauria de canviar?
A veure, les mascaretes quirúrgiques, parlen que durant 4 hores d'ús continuat les haurien de canviar. Per tant, el problema, tornem un altre cop, els orígens del problema és que ara un altre cop l'ús intensiu de les mascaretes, sí, el que ens està dient és, ostres tu, és que són cares, perquè una família de 4 persones i gasta una mascareta quirúrgica per dia, per dir-ho d'alguna manera, s'està gastant 1,20 € en mascaretes.
Cert.
Per tant, la gent les intenta allargar el màxim possible per un tema econòmic. Per tant, l'ideal seria utilitzar-les el menys temps possible,
sí,
que no passar més de les 8 hores, només del dia, i quan es deteriori canviar-la immediatament.
Jo he vist gent que les FFP2 se les renten. Això és bo?
No, el que fan és destruir-li la seva integritat. Hi ha maneres de poder allargar l'ús de les mascaretes FFP2. Mm. Hi ha diferents pautes de poder-ho fer, i això seria motiu de parlar-ho en un altre moment per explicar les diferents possibilitats que hi ha d'allargament d'ús de les FFP2. Mm-hmm.
Les persones que duen mascaretes de tela, què els hi podem dir?
pues que com a mínim siguin de doble capa. És a dir, les mascaretes de tela no estan homologades, han de, però, torno a dir, en els moments econòmics moltes vegades és l'única mesura que tenim i, per tant, que sí, hauríem de dir, una, si podem utilitzar higièniques que estan homologades, millor, però si hem d'utilitzar element que no està homologat, doncs que siguin de tela gruixuda, de cotó gruixut i de doble capa com a mínim.
Ara que ha dit això d'homologats i abans d'acomiadar-lo, li vull preguntar, com sabem si estan homologades o no les mascaretes? Perquè jo he vist llocs, mercadillos, per exemple, mercats que diuen 50 mascarilles, un euro. Això, quina homologació deu tenir?
Si van sueltes, difícilment podem reconèixer que estan homologades.
Sí.
Han d'anar amb l'embolcall, l'embolcall ens dirà la capsa on van, en un principi ens dirà on han estat fabricades, si compleixen normes, si porten marcat CE, si quina norma UNI compleixen, i a partir d'aquí sabrem que són adequades. Si estan sueltes, pues difícilment podrem reconèixer que són homologades.
Molt bé. Bueno, doncs ens quedem amb aquests consells i, sobretot, recordar a la gent que les quirúrgiques sí que valen, cap problema,
sí,
però que si podem tenir aquestes de FP2 o superiors, millor encara. La qüestió és estar protegits, mascareta, com diuen sempre, distàncies i, sobretot, el gel hidroalcohòlic. Bueno, el gel hidroalcohòlic.
Hem de recordar que ara estem convivint amb altres virus. Per tant, encara que el gel hidroalcohòlic sabem que el rentat de mans no és tan important en aquests moments pel Covid, sí que és molt important pels altres virus respiratoris que tenim.
És veritat.
Per tant, el rentat de mans, a distància, respecte als aforaments, aquest és un altre element molt important,
sí.
És a dir, en una habitació hi cabem 25, si volem, però no ni tindrem distància ni estarem respectant l'aforament, per tant, el risc el tindrem molt més gran.
Doncs,
vacunació,
sí.
Sobretot vacunació i ús de mascareta, sí, i ventilació. Si tenim tots aquests elements, aquests 6 elements, triomfarem.
Doncs això espero, que triomfem i que marxi ja d'una vegada aquest virus, o si es queda aquí, que sigui de la manera més suau possible, com ja tenim més dominada, per exemple, la grip. Així
Exacte.
Que estarem esperant aviam que passa. Doctor Rafael Padró, responsable del Servei de Riscos Laborals de l'Hospital de Sant Pau, moltes gràcies, bona sortida d'any i millor entrada de l'any 2022. Aviam què ens espera.
Moltes gràcies, igualment per tots vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Hay algo dentro de nosotros que nos mueve en Navidad.
La ilusión de reencontrarnos con los nuestros.
La ilusión de hacer nuevas las viejas costumbres.
La ilusión de mirarnos.
De creer.
La ilusión de escuchar y escucharnos.
Si hay algo que nos mueve en Navidad,
es la ilusión. Y en COPE,
te deseamos que el próximo año
tampoco la pierdas.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y el Corte Inglés,
mantenemos viva la ilusión.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monsi, feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad. Bueno, ¿cómo han ido estas fiestas, doctora? ¿Usted también es de las que hace recorridos a la nevera de vez en cuando? ¿Va, viene, va, viene o se...?
No, yo voy y vengo una vez, la que tengo que ir y punto. Que, ojo, no es por falta de ganas, ¿eh?
Exacto.
Porque también comería mucho más, pero lo único que pasa es que tenemos que encontrar un freno y tenemos que saber controlarnos, ¿no? Yo creo que esto es muy importante.
Ciertamente. Como importante también es tener el número de contacto del Centro Médico y de Estética Starbene, donde está la doctora Torrejón, en la calle Muntaner 252, principal segunda, y el teléfono es el 93-414-3631, 93-414-3631. Hoy la doctora Torrejón nos quiere hablar de la disbiosis intestinal y de la mala calidad de vida.
Sí, es una palabreja rara, pero seguro que si lo digo de otra manera me van a entender muchos de los oyentes de tu programa. Hablamos de la flora intestinal, la famosa, el intestino, todos esos bichitos, todos esos gérmenes que tiene, que forman parte de nuestro intestino en sí mismo. Es decir, que no es que esté colonizado, que no es que esté infectado, no. En nuestro intestino hay una serie de gérmenes que es normal que estén y que ayudan a mantener nuestro equilibrio y nuestra salud.
Uh-huh.
Esto es lo que hasta hace muy poquito se ha llamado la flora intestinal, y sin embargo ahora se llama la microbiota. Es decir, se ha visto que no hay tanto verde como flora, como si fuera vegetal, sino que hay más una fauna, ¿no? Es decir, hay más gérmenes.
Sí.
Entonces, esta microbiota, que se ha puesto muy de moda porque efectivamente tiene una grandísima importancia en el mantenimiento de nuestros niveles de salud, es lo que ha determinado también que se hable del segundo cerebro. Uh-huh. ¿Qué es el segundo cerebro? Sabemos todos que tenemos un cerebro en nuestra cabeza, en nuestro cráneo, y en el intestino se ha visto y se están comprobando con estudios interesantísimos que tenemos un segundo cerebro. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo nuestro aparato digestivo se ha visto que hay un grandísimo número de neuronas. Mm. Es decir, hasta ahora las neuronas se ubicaban solo y exclusivamente en el cerebro, y sin embargo se ha visto que además, o sea, o mejor dicho, después del cerebro, el órgano que mayor número de neuronas tiene es todo el aparato digestivo. Es decir, en ese aparato digestivo, por así decirlo, también se piensa, entre comillas, ¿no? No con emociones, sí, no con sentimientos, pero sí que se recopila una información en todo nuestro aparato digestivo que mantiene, como si dijéramos, un diálogo, una conversación con el cerebro que está en nuestra cabeza. ¿De acuerdo? Es decir, hay estos dos cerebros, el del cráneo y el del aparato digestivo, y entre ellos dos se comunican y se hablan. Entonces, ¿dónde quiero ir a parar? Quiero ir a parar que los estudios que últimamente se están realizando a nivel de la microbiota, se ve que cuando esos gérmenes que normalmente tendrían que estar, pues no están en el número deseado, no están en las cantidades que tendrían que estar, se provoca lo que se llama una disbiosis, es decir, una alteración, una falta de equilibrio. Y esa falta de equilibrio de todos los gérmenes que están en nuestro aparato digestivo se ha visto que influyen en una gran cantidad de enfermedades. Influye, por ejemplo, en la obesidad, influye en una serie de trastornos emocionales, en el autismo, por ejemplo, se ha visto también una gran influencia, se ha visto que influye en estados depresivos y en esos estados, digamos, de malestar. ¿Sabes cuando alguna persona dice, no me pasa nada, pero yo no estoy fino o fina? Es decir, no tengo ninguna enfermedad, me he hecho análisis de todo tipo, pero yo no me encuentro bien, ¿vale? Eso es donde podríamos encuadrar esa disbiosis, ¿no? Porque nosotros, en el caso que nos ocupa, que es el caso de la obesidad, ¿vale? Y también porque en ese intestino donde hemos dicho que hay una gran cantidad de neuronas y que, por lo tanto, hay vías nerviosas que producen serotonina, en el intestino se produce una gran cantidad de serotonina que está relacionada con nuestro bienestar y con el consumo de azúcares, pues nosotros hemos empezado a unir este estudio, este reequilibrio de toda esa flora y fauna intestinal para ayudar a la evolución de los tratamientos de obesidad que hacemos en nuestro centro. Y estamos observando unos resultados preciosos, preciosos a nivel de decirnos el paciente, jolín, nunca me había yo adelgazado tanto con tan poco trabajo, ¿no? Es decir, no con nulo trabajo, pero
sí, sí.
No me ha costado tanto esfuerzo, ¿no? He perdido peso con mucha más facilidad. Noto que no tengo esa ansiedad por comer que otras veces he tenido cuando me he puesto a dieta. He notado que conforme iba perdiendo peso me iba sintiendo bien y no me sentía débil, no me sentía mal. Es decir, con ayudar a todo este tema del bienestar, que es muy, muy diáfano, ¿no? Es muy extenso, ¿no? Uh-huh. Ayudar a que estas personas puedan perder peso con mucha más facilidad y colaborar a ese bienestar que muchas veces falta cuando hay enfermedades, pero también cuando no las hay, pero nuestro equilibrio no es del todo lo bueno que querríamos.
Pues qué maravilla. Yo tengo que decirte que el otro día vi en el podcast la disbiosis intestinal, evítala y serás más feliz, que hiciste con Miguel Ángel Almodóvar,
sí,
que fue interesantísimo.
Es un experto, uh-huh. Es una persona con un conocimiento brutal, que hemos hecho efectivamente, como tú muy bien dices, un podcast con él y que tenemos otro pendiente para, digamos, hacerlo más específico de cara a lo que es la obesidad.
Muy bien. Bueno, tampoco os perdáis el de esta semana, la vacuna contra la obesidad y otros fraudes en medicina estética, con el doctor Fernández de la sección colegial de medicina estética del Colegio de Médicos de Barcelona. Pues doctora Torrejón, hemos tomado muy buena nota, los que quieran seguir el podcast que lo hagan porque es muy interesante también y sobre todo importante, primera visita gratuita, si llamáis al Centro Médico Estético Starbene en la calle Muntaner 252 y en el teléfono 93-414-3631. Doctora, mis dos cerebros le dan las gracias. Y que nos volvemos a escuchar pronto. Gracias.
Yo a ti también. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Chao.
Fins aquí ha arribat avui la linterna COPE Catalunya i Andorra. Estarem molt pendents de l'última hora de tot el que passi entorn a la Covid i aquesta variant Omicron que està fet tant de mal arreu del món. Estarem pendents, ho dic, perquè ja sabeu que a través de la pàgina de web de la cadena COPE, cope.es, teniu la informació minut a minut actualitzada de tot el que passa en aquest món. No només parlant de la Covid, perquè passen, òbviament, més coses i també us ho expliquem. I si voleu recuperar alguna de les entrevistes que hem fet avui en el programa, en aquest Dia dels Sants Innocents, dimarts 28 de desembre, ho podeu fer també a través de la web cope.es/Barcelona i busqueu la linterna COPE Catalunya i Andorra i trobareu tot allò que hem fet en aquest programa, no només avui, sinó els dies anteriors a aquest programa. Espero i desitjo que passeu una bona tarda-nit, que ja queda poc, i que queda poc també perquè acabi l'any. Només 3 dies i direm adeu a aquest any 2021, que tant de mal ha fet a molta gent. Ara sí, us deixo amb la linterna, Ángel Expósito, que passeu una bona tarda-nit, i salutacions de qui us ha parlat, la Montse Rodríguez. Bona tarda, adeu-siau!
Catalunya i Andorra.